TMA, molt més que gestió integral de residus.
A TMA treballem per a la millora i conservació del medi ambient, a més d'oferir un avançat servei d'assessorament i consultoria en el camp ambiental.
La confiança dels nostres clients és la garantia del nostre servei fiable i de qualitat.
TMA, cuidem dels nostres clients, cuidem del medi ambient.
902 25 41 11 o tma.es.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down or the dance, that's a dream of romance or the scene where the villain is mean.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, escolta aquesta música i a més estem començant un any, dia 2 de gener del 2020. Sembla mentida, portem 8 anys amb antena i continua el Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i a Sant Cugat. A veure, l'any passat vaig fer una homilia que deia prec per l'any que comença. I llegint-la ahir, estava pensant que pràcticament el prec, aquestes 5 coses que vaig demanar en aquell moment, serien les que demanaria ara. I en diré alguna, encara que hi ha homilia. Sí, hi ha homilia de principi d'any, perquè hi ha una notícia que és interessant a mitges. A veure, jo vaig dir que el primer prec seria que, tot i les eleccions municipals del mes de maig, vol dir les del mes de l'any passat, es compleixin estrictament els plans dels nous espais dedicats a les arts escèniques, com són l'acabament del Teatre de la Unió, sembla que sí, que el 2020 hi serà, la nova sala C dels cinemes, que ja no hi serà, i que probablement estigui en la nova biblioteca, que ja veurem quan estarà, i l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, que encara que es diu que continuarà i que serà hàbil a partir del mes de maig, ja veurem si això serà. Segon, deia que abans i després de les eleccions, amb canvis o nova direcció política, que es consideri imprescindible augmentar el percentatge del pressupost de la cultura, perquè els diners destinats a aquest apartat no és despesa, sinó inversió. No sé com anirà, però últimament sembla que hi ha bastantes dificultats en poder tirar aquest tema del pressupost, vull dir, augmentar el percentatge. A la tercera deia que s'havia d'ajudar les entitats dedicades a la cultura, popular o no, perquè es mantinguin en condicions de funcionament, considerant no tant el seu contingut, sinó també el que representa des del punt de vista de cohesió social i creixement espiritual. Bé, sembla que això no hi ha cap problema, esperem que continuï. I el quart deia que buscar formes adequades perquè les entitats puguin ser també agents actius de la gestió dels diversos espais municipals. Sembla que també això va ben encaminat, ja ho veurem. I cinquè, per tancar, deia que cal entendre que planificar amb temps determinades accions, exemple el pla director de la música clàssica, s'han de considerar les inversions equilibrades. Sempre acabem parlant de diners. I no m'agradaria ser que fos d'aquesta manera, però què hi farem? Les coses són com són. I deia, aquestes 5 consideracions, que poden allargar-se més, i no ho faré, es redueixen a una sola. Només la inversió precisa podrà ajudar a consolidar les accions generades des del poble, per la gent del poble, sense altra finalitat que gaudir i fer gaudir de les arts escèniques, el teatre, de la dansa, de la música, del circ, de la poesia, per créixer tots plegats en la bellesa, el coneixement, la llibertat i la convivència pacífica. I, com sempre dèiem, aquell moment que Déu faci més que nosaltres. I això ho consigo dir una altra vegada, però, ja ho deia abans, tindrem homilia. Endavant! I què diu l'homilia? L'homilia es titula El Teatre Nacional gira, però poquet. A veure, en moltes ocasions he comentat que el Teatre Nacional de Catalunya sembla més el Teatre Nacional de Barcelona que de Catalunya, perquè no gira habitualment, o no girava. En l'última presentació de la temporada 2019-2020, el Teatre Nacional diu que surt de gira amb produccions pròpies i ja té confirmades més de 30 funcions per a 27 poblacions d'arreu del territori. Una d'aquestes poblacions és Sant Cugat, perquè a Sant Cugat, dins de la temporada, dins de la segona fase d'aquesta temporada, vindrà Les Floristes de la Rambla, o la Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra. Molt bé. Per tant, com deia, el Teatre Nacional efectivament gira. I diu, és missió del Departament de Cultura impulsar i promoure les activitats artístiques arreu del territori. Les gires, en complicitat amb el TNC i els equipaments escènics i musicals dels municipis, seria el cas de Sant Cugat, aporten continguts artístics a les programacions i serveixen perquè la ciutadania gaudeixi de propostes diverses i de qualitat. A veure si ho entenem. El Teatre Nacional de Catalunya de la temporada 19-20 fa 31 funcions i 31 obres diferents. Aquestes 31 funcions que reparteixen de 27 poblacions a Catalunya i a Mallorca estan molt bé. Però, si mirem la producció real del teatre, el teatre de la Sala Gran presenta 6 obres. A la Sala Petita en presenta 7. A la Sala Tallers en presenta 13. I una especial, que no sé quina consideració se li dona perquè sigui especial. En total, vol dir que el Teatre Nacional de Catalunya, la programació del 2019-2020, és de 27 produccions. Home, a veure, que de 27 produccions vinguin o vagin girant dues, em sembla un percentatge realment baix. És un percentatge que és representatiu, evidentment. Resulta que es fan dues obres, en aquest cas, dues obres catalanes. Per una part, com deia, la Rambla de les Floristes, Josep Maria Sagarra, i Solitud, de Víctor Català. És una obra gran en quant a quantitat de personatges, en quant a quantitat d'escenografia, etc. I Solitud, una obra més petita des del punt de vista de la participació d'intèrprets, etc. Ara bé, si el Teatre Nacional de Catalunya, el seu projecte és girar anualment dues produccions i executar les gires amb recursos propis del Teatre Nacional, que em sembla molt bé, i oferir les produccions del Teatre Nacional a preus assumibles pels ajuntaments de Catalunya amb equipaments E3 i E2, si és això, a mi em sembla que és molt poc. Com deia, gira però poquet. Per què? Perquè penso que, una vegada més, es demostra que el Teatre Nacional de Catalunya és el Teatre Nacional de Barcelona. Ja sé que té un cost, ja sé que representa, des del punt de vista econòmic, una despesa considerable, però sempre xoquem amb el mateix. Si fan 27 produccions, el Teatre Nacional de Catalunya hauria de girar com a mínim la quarta part d'aquestes produccions. És a dir, hauria de girar entre 6 i 7 produccions, cosa que no fa. Què hi farem? Què hi podem fer? Esperar que les coses canviïn. Però mentrestant, escolteu una mica de música. Una mica de música potent, com és Year of the Cat. Al Stewart. Thank you.
on a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Pete DeLorean contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came the year of the cat.
Stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.
El programa Molta Comèdia de l'any 2019 va fer, és a dir, vam estar presents aquí en aquest estudi 40 vegades, 40 programes a l'any 2019 amb 96 convidats, dels quals 79 van ser presencials i 17 per telèfon. Faré una mica d'explicació de la gent que ha vingut, de la quantitat d'artistes, inclús de gestors de tipus cultural que han estat per aquí, i ho farem repartint-ho, per exemple, per començant per teatre, perquè per teatre potser és el que hi ha hagut més presència. Va estar aquí, per exemple, en Pep Tugas i en Gerald Patrick Fanon, els dos per explicar el principi de l'any i després el principi del segon, del tercer trimestre de l'any, la programació que es feia al Teatre Auditori, com és natural. També vam tenir amb nosaltres el Jaume Pla i l'Ignasi Roda per presentar una de les obres que anava a fer a la presó de Lledoners. I després han passat per aquí tots els grups teatrals, o la majoria, si no tots, tots els grups teatrals amateurs de la ciutat que presentaven alguna obra. Penso que una de les raons fonamentals, una de les virtuts, podríem dir, d'aquest programa, Molta Comèdia, consisteix en donar veu i en donar presència a aquells grups i a les entitats de la ciutat que treballen el tema del teatre, el de la dansa, el de la música. En aquest cas parlem de teatre i aquí va estar doncs, la companyia Mirasol Teatre, va estar Magma 2011, la Global de la Floresta, Fila Zero i el grup de teatre Espiral de Vall d'Oreix, però també vam tenir representant dels tallers de teatre Sílvia Cervant, que són aquella gent que estan preparant a molts nens i nenes molts adolescents, també gent gran, també gent adulta, però sobretot els nens i nenes, perquè alguns d'ells acabin sent actors i actrius o que puguin dedicar-se d'una forma professional al món del teatre. També tots ells, en el conjunt, i en particular pel Dia Mundial del Teatre, que en aquest cas afegint a les que ja he citat abans, de Xoc Teatre i Amants del Teatre, quan es va fer la representació de, del Dia Mundial al Teatre de Mirasol d'en Taviana de Pere Calders. Però també hem passat per aquí actrius i actors com Mercè Arànega, com Clara Segura, com Feliu Formosa, en aquest cas com a traductor i especialista en Bertolt Brecht, com en Joan Gràcia del Tricicle, que ens va fer una descripció perfecta del fet de que s'haguessin plantejat algú pel tricicle doncs, acabar tota la seva carrera, una carrera llarguíssima, com també en Bruno Oro, o Alberto San Juan, com va venir a Mirasol fa recentment un mes i mig aproximadament, per presentar a Nova York en un poeta de Federico García Lorca, o la magnífica presència d'en Josep Maria Pou, que ens va parlar de l'obra que havia fet el teatre, que faria el Teatre Auditori, Viejo Amigo Cicerón. O també en Josep Maria Miró, un autor premiat amb els Premis Max per la millor obra i que va fer una classe, diria que és una classe didàctica del que és el món de la creació teatral. També vam tenir nosaltres una representació que jo estimo molt, que és aquest teatre experimental que cada mes de maig es fa al Casino de la Floresta, en aquest cas amb la Romina Coca, l'Analia Puentes, la Mireia Casado i el Marc Sumsimec, músic, i en José Pascual Avellán, un dels autors, que van treballar durant tres caps de setmana, al Casino, com deia. I també de l'Isidre Maries i la Teresa Petit Bozzo, que en aquest cas seria l'autor i la directora de La Florestiada, una obra que es va presentar a la Casino també de la Floresta, que tancava d'alguna manera els actes del centenari de l'arribada del tren a la Floresta. Però no cal dir que hi ha hagut també una presència de la gent de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, en aquest cas per les lectures a la fresca, aquesta convocatòria que es produeix cada mes de juliol i que omple les places de moltíssima gent, estem parlant de 400 a 500 persones cada convocatòria, i també Pedra i Sang, que aquest any passat va complir els 19 més 1, que dic jo, perquè són 19 de funcions oficials i una que va ser una lectura en un moment en què l'Ajuntament li semblava que fer aquesta obra Pedra i Sang cada any era massa, però després es va arribar a un acord i, com sabem, aquest últim 19 ha sigut un èxit total fins al punt d'haver d'afegir funcions a les que estaven previstes perquè s'havien esgotat, s'havien exhaurit totes les entrades, i va estar aquí Dolors Vilarassau, va estar aquí la Martuixana, Ignasi Roda, les Armes Déu, en Pere Codó, en Josep Maria Jaumà i la Neus Colet, que és escultora i dissenyadora, però que en aquest cas va fer el bano de les lectures a la fresca. També va estar aquí amb nosaltres la Gisela Figueres de Bubulina Cabaret dintre del món del teatre. I ara deixem aquest tema del món del teatre i passem una mica més de música, i una mica més de música també potent. Beach Boys.
Ba 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 brand. Ba 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 brand. Oh. Looking for romance, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann,
Barbara Ann, Barbara Ann,
Barbara Ann, Barbara Ann, you got me rocking and rolling, rocking and reeling.
I continuem amb aquesta repassada de l'any i passem a un apartat que em sembla també molt interessant, que és el de la música. En la música hem tingut, diguéssim, dos tipus de convidats. El que podíem centrar en la música clàssica, tot i que això és una convenció, perquè estem dient clàssica, i en canvi parlarem de gent que ha estat fent la composició actual, o sigui, és música també contemporània. Però per entendre'ns diem que la clàssica i la cançó, amplificada o la cançó. En clàssica hem tingut la presència dues vegades en Josep Ferrer. Josep Ferrer, director i fundador de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que aquest any 2020, complirà els 30 anys de la seva creació, del seu primer concert, i per tant és una data, és un any important per a l'orquestra, i penso que important també per a la ciutat, perquè en definitiva, tot i que es tracta d'una orquestra de fundació privada, és una orquestra que representa també a la ciutat des d'un punt de vista col·lectiu, des d'un punt de vista sociològic. Aquest director, Josep Ferrer, també té, aquesta orquestra vull dir, també té diferents directors convidats que han estat actuant, com va ser en el cas d'aquest any, aquesta temporada, en Jordi Picorelli, que a la vegada és compositor, i que va fer la direcció d'un dels concerts de la temporada passada. També vam tenir nosaltres l'Òscar Vilaprinyó, un violí solista d'un dels concerts, i també vam tenir amb nosaltres l'Elisabet Frank, també flauta en aquest cas, i solista d'un dels concerts, que en l'entrevista ens ha explicat tota la seva trajectòria, que en aquest moment està a Tianjin Symphony Orchestra of China, o sigui que està des de fa ja 3 anys treballant a la Xina amb un èxit, jo diria que important, que el projecte encara més des del punt de vista internacional. Com és costum també, vam tenir nosaltres en David Bozzo, compositor, en aquest cas, per una part perquè s'estrenava una de les seves obres per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i també una altra vegada acompanyat d'en Francisco Jimeno, violinista valencià, que està des de fa molts anys vivint i treballant a Londres, i que d'una vegada a l'any ens ve aquí a Sant Cugat per entrar dintre d'uns concerts dedicats a la composició d'en David Bozzo. En Jaume Torrent, compositor i guitarra, un dels guitarristes més importants del país i també amb una llarga, llarguíssima carrera internacional. Quan va venir aquí, feia precisament una setmana que havia tornat de Califòrnia de fer una sèrie de màsters, unes classes en aquell estat dels Estats Units, que hi va sovint, jo diria que hi va una vegada a l'any com a mínim, i que va fer una nova demostració del seu sistema per poder aconseguir una gran sonoritat sense necessitat d'amplificació. També nosaltres ens va visitar en Xavier Asensio, d'Aula de So, una de les entitats, jo penso, i de les escoles més importants de la ciutat, que està aconseguint crear una gran tradició en el sentit de gent molt jove, que comença de molt petit, i que dins del cant coral per una banda, o dins de la música com a instrumentistes, van creant un grup importantíssim que va funcionant d'una forma regular. En el que podíem parlar de cançó, vam tenir la visita de Núria Rossi i Ariana Bofill, que presentaven dintre dels concerts que es fan al Casal de Torreblanca, concerts habituals del Casal de Torreblanca, que està promocionat per l'Ajuntament, per cultura de l'Ajuntament, amb una resposta molt bona, com també vam tenir aquí, entre nosaltres, a Jasmine Espelosín, del grup Decibels, que també estan dintre d'aquesta participació en concerts de forma habitual. I també Letícia Martín, a Maia del Sol, que també havia actuat i que continuen actuant dintre d'aquests grups. Una visita que havia repetit feia 3 anys va ser la d'Eduard Gené, és dir, no jo perquè jo vinc cada dijous, sinó l'amic Eduard Gené amb G, amb G, és a dir, que ell no ha de dir, com jo sempre, Eduard Gené amb J com el més, però amb J, sinó Eduard Gené per presentar el seu nou disc i el concert que no va fer a la Sala Apolo de Barcelona, i vam tenir una llarga conversa explicant tota la seva obra, com anava, com funcionava el seu grup, i aquest solsoní que va treballant des de fa uns anys es va mantenint dintre de l'activitat normal. Amb nosaltres també va estar un altre Eduard, en aquest cas l'Eduard Iniesta, l'Eduard Iniesta que va fer un parell de concerts a Sant Cugat durant la temporada, un d'ells a Vall d'Oreig, sota les estrelles, un concert fantàstic, i va demostrar també aquesta capacitat d'Eduard Iniesta de fer un tipus de música que és difícil de poder qualificar, perquè estem parlant d'un compositor que en alguns moments podíem situar la seva música com una música clàssica, i en canvi amb uns altres és d'una modernitat absoluta, amb unes proves de so, amb les coses que són extraordinàries, a part que és un gran instrumentista, un multiinstrumentista, sobretot amb corda. Vam tenir representants de les Habaneres, amb els Nois de l'Eixida, amb en Xavier Tor, amb en Josep Pitu Boldú i amb en Ricard Carbonell, que formen part d'aquest grup que ja fa bastants anys que estan exercint el seu mestratge amb Habaneres i que van actuar diverses vegades a la ciutat aquest any, i amb un d'elles vam tenir ocasió de poder comentar-ho. També hi ha un apartat especial dintre de la música, també, de poesia i música. En aquest cas va ser una presència molt interessant de Joan Sebastià Alòs com a coordinador i director d'aquest espectacle Nadal a casa que es fa cada any, auspiciat per Òmnium Cultural, i en aquest cas també va venir la presidenta del cor de gospel Sant Cugat, que actuava en aquest cas, i aquesta conjunció entre poesia i veus, també amb Escola Fusió de la Gemma Navarra, doncs va funcionar extraordinàriament bé, ho vam poder explicar, i va ser molt interessant en qualsevol sentit. Parlant d'aquest tipus d'explicacions que et poden explicar una mica el contingut de la música i de la lletra, vam tenir també nosaltres la Mireia Calafell, poeta, i en Joan Vives, compositor, i també en Xavier Baulies, director i músic, en aquest cas de Camerata Sant Cugat, perquè, com cada any, estrenaven una cantata que en aquest cas era Ser mare, que era el text original de la Mireia Calafell, la música d'en Joan Vives, que va ser un èxit extraordinari al Teatre Auditori, com cada any, doncs, suposa aquesta novetat que s'ha de recordar d'una estrena, d'una cantata que després es editarà per Editorial Boaló, i que, a més, és un tipus de música que després hi ha diferents grups que la reprodueixen i que la mantenen viva, que és el que interessaria tinguéssim en compte, que això neix a Sant Cugat. I passem a un altre apartat, però escoltem una mica més de música, mentrestant, i aquesta música és interessant i és potent, potent. Creedence Clearwater Revival. I després d'això passem a la dansa. A la dansa que en aquest cas doncs, vam tenir la visita de l'Anna Pérez, la Tacones, també de la Laia Martínez, que coreògrafa de les Bars Sant Cugat, i de la Gemma Navarra de l'Escola Fusió, que vam venir aquí per parlar del Dia Mundial de la Dansa. Jo penso que és important remarcar que el Dia Mundial del Teatre, el Dia Mundial de la Dansa i el Dia Mundial de la Música són tres d'aquell tipus d'accions que es fan de forma col·lectiva i que demostren la fortalesa, la importància de les entitats de la ciutat, les entitats que es dediquen a la cultura, a diferents segments de la cultura de la ciutat. Perquè en el cas, per exemple, de la dansa, que vam venir a comentar l'Anna Pérez de la Tacones, Laia Martínez de l'Esbar i la Gemma Navarra de l'Escola Fusió, la convocatòria és de centenars de participants. Si em dirien alguns, bé, no són els nens, les nenes, els nois i les noies de les escoles de dansa, que n'hi ha moltes. Sí, 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 evidentment, clar que sí. Però vol dir una feina, però vol dir un compromís i vol dir una activitat que demostra que efectivament hi ha un potencial extraordinari a la ciutat, un potencial que s'ha d'intentar per tots els mitjans que es mantingui, augmenti i sobretot que tingui possibilitats de poder mostrar contínuament les seves activitats, perquè la força de qualsevol col·lectiu, la força de qualsevol ciutat, de qualsevol poble, està precisament amb això, amb tota aquesta gent que està fent aquest tipus d'activitat des del punt de vista de decisió personal, però que tindran dues facetes després. Una, senzillament, la de continuar en la forma amateur, i l'altra, la d'intentar ser una professió, fer una professió d'allò que els agrada tant escollir en el seu moment. Bé, doncs aquesta visita va ser molt interessant perquè van explicar tot el que farien, tot el que passaria en aquest Dia Mundial de la Dansa, i després vam tenir també l'oportunitat de poder enraonar amb un personatge que ja havia estat aquí amb nosaltres feia tres temporades, en Lluc Fruitós de Brodes Bros. En Lluc Fruitós, que és el cap, que és la persona que amb el seu germà van crear en el seu moment Brodes Bros, un grup que en podíem dir de dansa urbana. Una cosa, un adjectiu, que en el fons no explica massa coses, perquè podríem dir que parteix una mica de tota aquella dansa que es va crear als Estats Units, al Bronx i al Harlem dels Estats Units, i que després, a poc, es va anar implantant arreu. Però a la vegada hi ha hagut també la creativitat d'afegir altres coses amb aquest principi bàsic de dansa contemporània, de dansa moderna, fins a aconseguir uns espectacles, en el cas dels Brodes Bros, que han actuat al Teatre Auditori moltes vegades, fins a aconseguir uns espectacles, dic, que tinguin una capacitat d'atraure a moltíssima gent, alguns d'ells aficionats directament a aquest tipus de dansa urbana, però en alguns casos descobrir segons quin tipus de públic que existeix aquest tipus de dansa i que té unes particularitats que l'amplien a part del qualificatiu inicial que se li pugui donar. Ells han aconseguit, des del punt de vista estètic, un tipus d'actuació que junta música, moviment i a la vegada també l'escenografia moderna a base d'utilitzar la llum d'una forma que aquesta llum pugui crear unes situacions escenogràfiques absolutament innovadores. Com no cal dir el transformar en un personatge amb la llum vivent, la llum que dansa a sobre de l'escenari. I continuem amb més música, perquè ens arriba ara una cosa més suau, una cosa molt emotiva. Hauria acabat sobtadament. Teníem aquí Tears in Heaven, una cançó escrita en record del seu fill per Eric Clapton, i en aquest cas cantava Eric Clapton amb Sting. Hi havia moments que feia duo amb Sting. L'última part d'aquesta relació de l'any, d'aquest balanç de l'any, està dedicat a la que podríem dir a la gent que fa gestió. En aquest cas vam tenir ocasió, en la programació de l'any 2019, de tenir la visita dues vegades de Sílvia Solanelles. Sílvia Solanelles, que era tinent d'alcalde de Cultura, en el seu moment, una vegada va venir sola, a principi d'any, mes de febrer, i en acabat, abans de les eleccions del mes de maig, va tornar amb Jordina Puntí, dintre de Cultura, per parlar, com és evident, de quines eren les intencions, quina era la gestió que es proposava dins de Cultura municipal. I, com passa generalment en aquests casos, hi havia una sèrie de preguntes concretes relacionades bàsicament amb els espais municipals, els actuals, els que estan funcionant, i els que se suposava que continuarien, així com un plantejament des del punt de vista futur, a mig plaç, a curt plaç quasi, de les coses que s'havien de fer dins de la cultura, el suport que des de l'Ajuntament es volia donar a determinades activitats. La realitat és que, com deia al principi del programa, aquestes coses que demanava, aquest prec que feia per l'any que comença el 2019 i que gairebé es repeteix el 2020, no es fa perquè precisament algunes de les coses no s'hagin complert, sinó perquè sempre, 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 malauradament, ens quedem curts. I per tant, aquesta visita de Sílvia Solanelles, amb el Junyer Puntí, a la segona vegada, doncs responia també aquest tipus de desitjos, d'exigències gairebé per poder aconseguir un tipus d'acció municipal més concreta. També van tenir ocasió al mes d'octubre, de poder tenir amb nosaltres a Esther Madrona. Esther Madrona, l'actual tinent d'alcalde de Cultura, i moltes coses més, com acostumo a comentar amb ella. I també la pregunta, les preguntes, estaven dirigides a entendre, a veure, a saber quina era l'actitud del nou govern municipal, tenint en compte que, com ja sap tothom, el nou govern municipal està format per tres partits, en aquest cas Esquerra Republicana amb una majoria, el PSC amb una, diguem, minoria complementària, i la CUP amb l'altra minoria, que completaven aquesta majoria en aquest moment actuant. Amb Esther Madrona també vam parlar de totes les necessitats que en tenia jo en aquest moment que existien a la ciutat, del compromís que hi havia hagut anteriorment i del que convenia o semblava que convenia fer a partir d'aquest any, i estem en aquest moment d'impàs en el que, naturalment, hem de suposar que es comencin a moure coses. Una d'elles, que ja s'ha mogut, que es va moure immediatament, va ser l'eliminació d'aquesta sala polivalent ocupant dos cinemes de la ciutat, dos cinemes del centre cultural, que continuen existint els quatre en funcionament, i l'interès de poder situar aquesta sala polivalent en un altre lloc, i sembla que les últimes declaracions estan en que aquesta sala polivalent per concerts, entre altres coses, estigui dins de la nova biblioteca central, que encara no té ni pressupost ni plaç per poder saber quan existirà, quan es construirà, i que suposem que estarà dintre d'aquesta legislatura. És a dir, tenim aquest 2020 que comença, i esperem que aquest 2020, en el pressupost que s'aprovi al final del 2020 de cara al 2021, això ja sigui un fet tancat i que sigui un fet que puguem veure en un futur més o menys proper com s'acabarà. Però escoltem una mica més de música, i quan dic una cosa com aquesta, penso que és interessant pensar, doncs, que és un tema quasi de santitat. I When the Saints Go Marching In, del Golden Gate Quartet, ens sona ara.
Well, when the saints, when the saints go marching in, go marching in, well, when the saints go marching in, good Lord, I want to be in that number. Well, when the saints go marching in, well, I had a loving mother who has gone on before. I promised the Lord I would meet her. Well, when the saints go marching in, oh, when the saints,
when the saints
go marching in,
go marching in,
well, when the saints go marching in, yes, I want to be,
to be in that number.
Saints go marching in. Well, I had a loving father who has gone, Lord, on before. I promised the Lord I would meet him. Well, when the saints go marching in, oh, when the saints,
when the saints
go marching in,
go marching in,
well, when the
saints go marching in,
yes, I want to be,
oh,
in that number. When the saints go marching in,
well, I heard the voice of Jesus say, come unto me and rest.
Well,
when the saints,
saints
go marching in, well,
saints go marching in,
part final del programa, de molta comèdia, com saben els que escolten habitualment en aquest programa, és fer l'agenda del cap de setmana, és a dir, l'agenda a partir de dijous, dijous, divendres, dissabte i diumenge, habitualment, i la veritat és que cada vegada costa més, perquè cada vegada és més variada i més extensa. Perquè, a veure, fixin-se el que els hi vaig a dir. En aquest cas, aquest cap de setmana, ho tinc molt fàcil, perquè és que fins després de Reis la cosa està una mica aturada. Però si pensem en el Teatre Auditori, que, per exemple, en una temporada presenta 87 espectacles amb música, dansa, teatre, òpera, etc, etc. O, per exemple, un repertori bastant important de l'Off Teatre Auditori i el Teatre de Mirasol. O, per exemple, pensar en que hi ha 10 companyies amateurs de la ciutat amb un promig de 2 obres cada temporada en espais diferents. Es fa difícil a vegades poder abastar-ho tot. O els llistar el grup de músics i cançó que omplen cada dijous el Mut de Torreblanca. Amb tot, perquè fan flamenc, o jazz, o pop, o clàssica, o reggaeton, o de tot. O pensar en els concerts, per exemple, de l'Ateneu. Aquest any, aquest últim any, ha crescut molt, ara amb òpera, o músiques del món, de tot tipus. O també va estar una oferta de diumenge a la tarda a l'Aula Magna del Conservatori que Joventuts Musicals presenta, de música clàssica. O la convocatòria de jazz de cada diumenge a les 9 de la nit a la cafeteria del Teatre Auditori perquè presenta la gent de jazz en viu. O també un dissabte al migdia cada mes que presenta l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat amb joves solistes i acompanyats de membres de la mateixa orquestra creant una orquestra de cambra per donar-li suport. O la infinitat de corals, de cors populars, la Lira, penso, per exemple, o aulos, o de gospel, tant amateurs com professionals. O sigui, la força cultural d'aquesta munió d'activitats és difícil de poder explicar. O el teatre experimental, com deia el Casino de la Floresta, o aquests dies mundials del teatre, la dansa i la música, que convoquen centenars d'actrius, d'actors, de músics, de ballarins, de ballarines. O, per exemple, l'actuació de la Fresca amb aquesta convocatòria brutal, o els concerts sota les estrelles de Valldoreix, o els concerts amb aquest, deixeu-m'ho dir, en el marc incomparable del claustre del monestir de cada estiu, o aquestes 8 funcions de pedra i sang, ja ho veuen, és impossible quasi explicar cada setmana l'agenda aquesta. Però, per tant, posem una mica de música més per tancar això. Jo els diré una cosa, mentre escoltem aquesta música, una música que serà Love is in the Air. I després també, si tanquem, si tenim temps, en posarem una altra. Però posem Love is in the Air i els explicaré una cosa mentre la música sona. Love is in the air, everywhere I look around. I aquesta última cosa que els vull dir és que vull acomiadar el programa expressant els millors desitjos per les arts escèniques de la ciutat. I també expressament una cosa particular de Jali a Pep Tugues, director fins ara, encara ho és, del Teatre Auditori i que ha presentat la seva renúncia a la direcció de l'organisme autònom, desitjar-li molt bona sort. I explicar-los a tots vostès que la presència del dijous vinent aquí en aquest programa de Miriam Alemany i de Carles Martínez, actriu i actor, que ens presentaran, ens explicaran el seu nou projecte de cadència d'Steven Berkoff a l'Espai Brossa de Barcelona. I els deixo amb música. Love is in the air. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air.
Love is in the air, every sight and every sound.